Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Popular ens diu allò de la unió fa la força, i amb aquest objectiu treballa des de fa 7 anys la plataforma Fem Vallès, que agrupa diferents patronals i agents socials dels dos vallesos. L'associació treballa per dotar les dues comarques de les infraestructures necessàries i dels equipaments públics i privats que necessita el món productiu. En parlem avui al matí, ho fem en conversa amb la Núria Maric, del CIESC i també membre d'aquest equip de Fem Vallès. Bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia.
Li hem donat festa després com a tertuliana, ens acompanyarà durant aquests 20 minuts, també ens acompanya el Manel La Rosa, també membre del Fem Vallès per la part de Via Vallès. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Comencem a preguntar-vos per aquests 7 anys de feina que hem calculat, ens deien que havia nascut a l'any 2011. En què ha pogut avançar Fem Vallès des del seu naixement?
Hem anat fent discurs, diguem-ne. És a dir, tenim un plantejament a l'escala dels dos vallesos i també de cada un d'ells. Hem anat fent adhesions d'entitats, perquè inicialment eren les entitats empresarials més l'associació Via Vallès, que és de ciutadans i tècnics, però en aquests moments hi ha els col·legis professionals, hem fet documents en què hi apareixen els sindicats, les entitats ambientals, les entitats del món agrícola, les entitats de transport, etc. És a dir, que hem anat fent coixí al voltant d'un plantejament. La dificultat és com aplicar-ho.
I en com aplicar-ho és on esteu intentant treballar-hi, o sabeu que no depèn només de vosaltres, sinó d'altres administracions?
A veure, una coseta. Tu has dit la unió fa la força. Jo et diria que hi ha un element més, que és la coordinació per perseguir un objectiu comú fa la força. És a dir, que la importància és haver articulat, i això s'ha fet molt bé en aquests 7 anys, s'ha articulat la manera de posar d'acord un conjunt important d'entitats rellevants que tenen un objectiu comú, o que tenim un objectiu comú, i en aquests 7 anys s'ha treballat per aconseguir-ho. On som ara, com bé dèieu? Home, es tracta de que l'administració sigui un interlocutor que escolti, que comprengui, que miri de veure en profunditat tota la documentació que se li posa i que estigui disposada a portar-ho a la pràctica després de consensuar-ho, com dic, comprendre-ho i treballar-ho. Per tant, on estem? Home, doncs que després d'aquests 7 anys s'ha explicat a totes les administracions, a tots els grups polítics, no sé si tots, però molts grups polítics, moltes administracions, molts ajuntaments, i per tant, tots els polítics implicats, des del Parlament fins a l'administració més propera dels diferents ajuntaments que estan en el Vallès, ho han escoltat i ho coneixen, doncs ara és hora de passar a la pràctica i que tots ells doncs escriguin, redactin i facin passos perquè totes aquestes propostes que s'han fet, i moltes d'elles doncs del Manel, doncs vegin la llum.
Clar, explicàveu ara que havia nascut dins de l'aixopluc potser de les diferents patronals i que ara s'havia obert molt més a diferents agents, podíem dir, de diferents àmbits del territori. Era essencial que això fos així? És a dir, que fos una cosa de tot el territori i de tots dos vallesos perquè pogués tirar endavant?
Em sembla lògic que sí, perquè no n'hi ha prou amb anar amb una part de la societat. És a dir, potser amb això ens refiàvem de l'experiència històrica de fa anys, que quan tu aplegaves diferents col·lectius de la societat incidies molt millor o tenies més receptivitat per part del món polític. I això ens ha sorprès una miqueta perquè tenim tota aquesta amplíssima adhesió, que ja dic, va, des d'entitats, a col·legis professionals, a sindicats, a empresaris, després resulta que és molt difícil entrar en el món de l'administració o en el món de la política, és més complicat. Això ja faria referència a com es pot avançar en aquest camp, no? Perquè vas al Parlament de Catalunya, hem anat diverses vegades, vas als Consells Comarcals, vas a veure els ajuntaments, i de vegades algú et diu, si estàs al Parlament, et diu, parleu amb els alcaldes. I si vas amb els alcaldes, et diuen, parleu amb el Parlament. I estem una miqueta en aquest joc, no? També hem parlat amb les conselleries de la Generalitat. Evidentment, el context polític ho dificulta, però també hi ha com unes certes inèrcies o unes certes dificultats d'acabar de fer un pas endavant. És a dir, que les forces polítiques i les administracions assumeixin que el problema és real i de vegades, potser, com que el problema és greu i complicat, no es va deixant de banda, i aquesta és la dificultat que tenim.
Jo sóc una mica més optimista o positiva que el Manel, perquè crec que la feina que s'ha fet té valor en dos sentits. Primera, un model de treball, com deia, de coordinació, de que molts agents de diferents sectors i maneres de ser estem, diguem, coordinats per un objectiu que és defensar aquest Vallès, perquè no oblidem que el Vallès és motor realment econòmic del sud d'Europa, és on tenim una gran quantitat d'indústries i una gran quantitat d'economia, però aquesta feina que s'ha fet durant aquests 7 anys explicar i explicar i explicar és com la puja fina que va calant. És a dir, avui la gent, la política, diguem, dels diferents nivells d'administració i tots els nivells de polítics, saben de la importància de que alguna cosa passa i està pendent de fer en el Vallès. Per tant, sí que costa que passi, però són 7 anys de feina que és com una pluja fina que ha anat calant. Jo soc més positiva.
Sí, no, completament d'acord. Ara, diguem-ne, tenim el problema de fer un salt endavant, no? Però realment fa aquests anys no es parlava del Vallès, ni molt menys els dos alhora. I en canvi ara és una cosa molt assumida i en parla tothom, i tothom diu és evident, i sempre ho havíem dit. Bé, amb això hem avançat, però ara caldria el petit esforç de fer avenços. Una altra dificultat és Barcelona, que de vegades quan les coses es miren amb òptica de Barcelona, el Vallès no existeix. I nosaltres no fem un discurs contra Barcelona, sinó que fem un discurs de complement. Però el món barceloní, que de vegades pensa únicament en les rondes de Barcelona, aquesta geografia, li costa, i parla en termes de 3 milions d'habitants, que són els 3 que hi ha dintre les rondes, 1,6 de Barcelona més la resta, li costa parlar dels 5, i els 5 som els que hi posem els Vallesos, el Maresme, un Martorell, etc. És a dir que a Barcelona li costa fer aquest salt d'escala, que és el salt d'escala que nosaltres ens incorpora.
Però ja tenim alguna veu que comença a entendre.
Sí, no, aviam, certament perquè també... Però les inèrcies administratives estan consolidades als 3, és a dir, el dia a dia i el treball dia a dia de les administracions té una màquina potentíssima. Després, en tant, sí que dius, et reben, t'escolten, però la màquina continua sent aquesta màquina dels 3, que és una màquina que en el fons és molt vella, perquè és de l'època olímpica. És a dir, que la filosofia d'unificar la gran Barcelona al voltant de les rondes és de fa 30 anys, pràcticament. I ara caldria fer un altre salt. I, per tant, sí, se'n comença a parlar de l'escala 5, però encara anem...
Perquè ens situem una mica. Quines serien les potencialitats que tenen els dos vallesos junts que cada vallès per separat no té?
Aviam, és que primer que no pots dividir-los perquè la frontera és indesxifrable. És a dir, hi ha un... La frontera està més o menys a la Riera de Caldes i hi ha municipis de la Riera de Caldes que són occidentals i municipis que són orientals. Llavors hi ha una gran coherència productiva que va des del Vallès Occidental a l'Oriental i, si vols, fins a Granollers i poc més enllà, al Baix Montseny, l'àmbit de Sant Celoni, diguem-ne, ja baixa el to industrial, hi ha un peatge que talla, no? Però aquesta coherència d'espai productiu és específic del Vallès i no hi és el Baix Llobregat, que té una altra característica, també té una component productiva però és diferent, però diguem-ne una quarta part llarga de tota la capacitat productiva de Catalunya està aquí. I llavors entendre Barcelona sense aquesta capacitat productiva i reduir-la a la projecció internacional, a la cultura, al turisme, és una visió mancada de Barcelona. Per tant, l'aspecte productiu, que és el que porta el Vallès, i la porta, si el veus conjuntament, occidental i oriental, és l'element de significació més important. Evidentment que ja tenim un paisatge propi i tenim un espai que té molts valors, però si únicament reivindiquéssim a partir d'aquests valors, caminaríem poc. Vam creure que reivindicant aquesta identitat productiva tindríem més capacitat de fer-nos presents.
Però quina és aquesta identitat productiva? De quina manera és tangible?
Home, és això, que és la quarta part de la capacitat productiva de tot Catalunya. Tirant curt. És a dir, i a més és presència en tots els rams productius. No és allò que dius, aquí som tèxtils, no, que va. Dels tots els rams productius que es classifica la indústria, el Vallès té més gent, més empleats... que tot és líder en ocupació. Per tant, Només hi ha dos rams que no som líders, que són les indústries energètiques, evidentment, perquè els pantans o les centrals atòmiques no estan aquí, i amb vehicles a quatre rodes, és a dir, perquè la Seat i la Nissan no estan al Vallès, estan al Baix Llobregat. Però la indústria de components de l'automòbil sí que és aquí. Però bé, en termes d'ocupació, excepte aquests dos rams, amb tots els altres rams som líders. Per exemple, hi ha més ocupació química aquí que al Camp de Tarragona, o hi ha més ocupació aquí agroforestal o agroalimentària que Lleida. Per tant, és...
Ah, sí?
Sí. És així. I llavors hi ha indústries, doncs, hi ha més farmàcia aquí doncs, que el barcelonès, i hi ha una component tècnica molt important, que no és exclusiva del Vallès, també, és a dir, que el conjunt de Catalunya és a dir, hi ha moltes comarques que són productives. Però, en valors absoluts, els dos vallesos destaquem per aquesta funció, per tant, és un pes absolutament excepcional.
I tot això, perdona, Núria, anava a dir tot això carregat de mancances, no, també?
I anava a dir, val. I tot això carregat de mancances.
Ens hem llegit el pensament.
Sí, tot això amb un nivell de mancances, per exemple, en temes de comunicació, per fer possible que tota aquesta economia productiva funcioni amb agilitat i correctament i creixi, clar. Llavors, pensem que ho hem de dir, que l'economia productiva, que com també explicava el Manel, això és ocupació i, per tant... i és riquesa per un país, riquesa social. Per tant, hem de fer que totes aquestes propostes, que són moltes, passin, perquè hem de fer possible que tot això circuli, que tot això arribi i que tot això es faciliti, d'acord? Per tot tipus de comunicacions, de trens, mercaderies, carreteres, transport públic, tot. I això tenim moltíssimes mancances que hem de cobrir, moltes.
I les més grans són les d'infraestructures, les primeres que veiem, allò de que tot sabadellenc ha dit alguna vegada és que per anar de Mollet, Sabadell a Granollers o de Sabadell a Mollet he de donar la volta o, i sobretot si vull anar ja amb transport públic, no? Que ja pràcticament és una odissea.
La primera mancança sobretot de transport públic, perquè diguem, així com a barcelonès doncs, s'han invertit moltíssim, aquí tenim les infraestructures històriques de sempre, amb algunes excepcions, l'allargament de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell i Terrassa, la curva que es va fer per arribar a l'estació d'Autònoma fa uns anys, però s'ha acabat. És a dir, tenim l'R8, que és el que en deien el tren atòmic, perquè es va construir únicament per mercaderies entre Mollet i Papiol, que avui dia, si vols anar a Martorell o vols anar a Granollers agafant aquest tren i venint de Sabadell, bueno, et pots morir perquè els temps no coordinen, has de fer unes caminates a peu per anar d'una estació a una altra perquè no hi ha els nodes d'intercanvi. És una cosa molt evident que hauria d'existir, en canvi, doncs fa molts anys que està pendent.
Però també és veritat que el que s'ha resolt és respecte a Barcelona. És a dir... Podem anar de Sabadell a Barcelona, però no podem anar de Sabadell a Mollet.
Sí, la radialitat...
La radialitat
existeix. Aviam, existeix, però també la... És a dir, Ferrocarrils de la Generalitat ha sigut un èxit. Fins i tot els autobusos són un èxit, però Rodalies, Renfe, és un desastre. És a dir, està perdent quota de mercat contínuament, perquè històricament no ha invertit res. Per tant, la radialitat hi és... però no perfecta, sinó molt mancada. Ara, quan passes a línies transversals, llavors ja vas...
La transversalitat és nul·la. És molt, molt dificultosa.
Per exemple, si tu et vols moure amb autobús pel Vallès, doncs dius, vull anar a Granollers, o vull anar a Lliçà, o vull anar
Mollet.
A Mollet, doncs ho tens molt complicat. És a dir, no hi ha un plano d'autobusos del Vallès. I som 1.400.000 habitants. És a dir, aquesta comarca té més habitants que l'Aragó. És a dir, si fóssim una comunitat autònoma, seríem la setena. És a dir, que hi ha un volum de població absolutament extraordinari.
Ara m'has deixat, ara tancaré els ulls, perquè seríem la setena comunitat autònoma.
Sí, els dos vallesos serien la setena comunitat autònoma. 1.400.000 habitants, és una absoluta, diguem-ne, dimensió enorme. I, en canvi, aquí, inversions a l'Estat, qui ha vist les últimes? Sí, és a dir, quan es va fer el quart carril de l'autopista fa uns anys, es va començar als anys 90 i s'ha anat prolongant, però que, per exemple, l'enllaç amb el Baix Llobregat, amb l'A2, doncs amb el 2 encara està pendent. És una perifèria, i en canvi el seu contingut hauria de ser més central, sense menys tenir Barcelona en absolut, però evidentment hauríem d'estar presents en aquesta dimensió que és barcelonina i catalana alhora.
I del sud d'Europa. És a dir, el pes que té el Vallès realment és una àrea molt potent, ja no només a nivell català, sinó del sud d'Europa. Pensem que estem al voltant doncs, de la... O sigui, som eix AP7, diguem, i per tant això ens comunica amb Europa i amb tota la Mediterrània, diguem, no? Amb tot aquest... Llavors, som una àrea estratègica per comunicar-nos, per transportar, per crear, per produir, per generar i, per tant, hem de fer possible que es faci realitat tot aquelles, solventar totes aquelles mancances, que són, com dèiem, moltes, perquè aquesta àrea pugui ser el que és i està limitat en el seu desenvolupament per les mancances que té i la falta d'atenció d'observar-la com l'àrea potent que és.
Parlàveu també de millorar el sistema de comunicacions i ho desvinculàveu del que era infraestructures. A què us referiu?
No, hi ha una part de les comunicacions que fa referència a les infraestructures, però no tot és ciment. És a dir, si no tens un model d'autobusos, és simplement perquè no t'ho has plantejat i no fa falta ni una sola infraestructura per resoldre la mobilitat amb autobusos. Quan parles de ferrocarrils, evidentment sí, has de fer alguna estació, però les vies ja hi són. Simplement has de fer que connectin. Allò, per exemple, a Volpelleres, si agafes l'estació de l'R8, has de caminar 700 metres. I quan arribes allà, el més segur és que no et passi un altre comboi fins cap d'una hora. Per tant, en aquest cas sí, hi ha un punt d'infraestructura que és l'estació. Quan parles de carretera, sí, hi ha algunes dificultats d'infraestructura, és a dir, els embussos diaris que hi ha a la C58 o els enllaços amb l'AP7 i aquests girs necessiten una certa inversió, que per altra banda ja està en marxa. Però és sobretot a nivell de transport públic el camp que és màxim. També falten infraestructures, doncs quan una central de mercaderies que seria per ferrocarril la Llagosta, doncs la DIF no s'hi acaba de posar mai, quan resulta que ja podria funcionar amb molt poca inversió.
Per tant, com es convenç els organismes perquè facin alguna cosa i ho tirin endavant? Perquè, en certa manera, Fent Vallès vol actuar com un lobby dels dos vallesos, com pressionar, un lobby en el sentit positiu, en el sentit de posar en valor les necessitats que hi ha en aquesta comarca.
I aportar solucions, no ens descuidem, que a part d'empènyer, s'aporten solucions. És a dir, que hi ha vegades que hi ha organitzacions que empènyen, però no aporten les solucions concretes. Fent Vallès les aporta. Aporta un ventall ampli, no perquè s'imposi, sinó com a línies de debat.
Aviam, nosaltres en el límit hem plantejat una governança del Vallès diferent, perquè no n'hi ha prou que els ajuntaments per ells sols plantegin coses, perquè és una cosa d'una escala més gran. Els consells comarcals tampoc tenen competències en temes d'aquests, o de vegades tenen alguna opinió, però no hi treballen sistemàticament, i després resulta que has d'anar, diguem-ne, a les conselleries de la Generalitat, que ja tenen una base a tot Catalunya. En canvi, a l'àmbit de Barcelona té una institució que és l'àrea metropolitana de Barcelona. Nosaltres hem defensat que el Vallès, la suma o la coordinació o el treball conjunt dels dos consells comarcals, reforçats amb noves competències de manera legal, assolíssim una situació més equilibrada la que té l'àrea metropolitana de Barcelona, que té molts recursos, de l'ordre de 9-10 vegades els recursos dels consells comarcals. Per tant, com fas la competència amb un organisme que gestiona 10 vegades més de recursos que tu, no? Nosaltres hem plantejat aquesta governança diferent, que els dos consells comarcals tinguin aquestes competències que la facin comparable a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I què hi diuen els consells comarcals?
Aviam, aquest debat és curiós, que és molt complicat. És a dir, que
perquè esteu plantejant que se suprimeixin els consells comarcals per crear una àrea bàsica del Vallès?
Aquí aviam, hi ha moltes solucions. En el fons diem que els consells comarcals, si volen continuar fent el que fan, està bé, però que quan actuïn, és a dir, que puguin tenir per ells mateixos més competències i que algunes les comparteixin a l'escala dels dos vallesos. És a dir, principi de subsidiarietat, tot allò que es pugui resoldre més avall no cal portar-ho més amunt. Però sí, la pregunta és, els consells comarcals, en els nostres casos, haurien de tenir més competències? Home, sí. Sí, perquè un Consell Comarcal del Vallès Occidental que té 800 i pico mil habitants no pot ser que tingui unes competències de gestionar l'autobús escolar i prou, i que quan té que tocar les escombraries ja ha tingut de fabricar un consorci perquè la competència ja no la tenia. És a dir, això és ridícul. És a dir, en els dos Vallesos, i això amb un estudi fet pels dos Consells Comarcals, es demostra que hi ha 27 organismes supramunicipals. En canvi, a Barcelona en té un sol, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, i que allà dintre ho toca tot, des de les platges, els transports, el que sigui. Cada vegada assentarà a la taula els ajuntaments que siguin interessats, perquè si toquen el pla agrícola del Delta del Llobregat no hi posaran la gent del Besòs. Bueno, van fent les taules de treball que toca, però hi ha un sol organisme que ho gestiona tot. El Vallès en són 27. Clar, això és un escàndol. Per tant, s'hauria d'anar a simplificar aquesta administració, que no vol dir fer una cosa rígida en què tothom treballi de tots, sinó amb les taules de treball que toquin, però una línia de treball més reforçada, més competències pels consells comarcals i, en alguns moments, algunes coses que es gestionessin conjuntament els dos consells. Això no és cap dificultat. I fins i tot quan, per exemple, va prendre possessió el president del Consell Comarcal de Vallès Occidental actual, ara ja fa 3 anys, ho va dir-ho, que el tema Vallès us interessava, però hem caminat molt poc. S'ha fet aquest estudi que demostra que hi ha 27 organismes, però quin és el pas següent? Doncs això està pendent.
Pensem que és humà la resistència al canvi i aquests nivells d'organització, igual que totes les entitats, doncs, se senten doncs, amb risc davant de possibles canvis, però seguim explicant-ho, seguim dient-ho i demostrant que no posem res en risc, sinó que estem fent apostes per... Estem apostant, diguem, perquè això passi i per trobar solucions efectives, no per anar en contra de ningú ni per treure ningú del mapa, sinó que el que estem treballant realment és per fer que les coses passin, que tot això que és possible doncs, realment esdevingui.
Hem superat una situació de fa anys. Per exemple, abans les batalles a Sabadell Terrassa bloquejaven el Vallès i de vegades el Consell Comarcal tenia molt poc poder perquè els dos capitals, els dos alcaldes, diguem-ne, lideraven sobretot la seva ciutat i el seu entorn. Això també passava entre Mollet i Granollers. En canvi, quan parlem del conjunt del Vallès, aquestes disputes desapareixen. Però ens manca un liderat. Ens manca que emergeixi un cert liderat comú. I que...
Però llavors la polèmica no estarà amb qui ha de fer de capital d'aquests dos vallesos?
No, el problema no és de capital, perquè de capitals n'hi ha moltes. Hi ha 3 històriques, que són Terrassa, Sabadell i Granollers, i a les noves, és a dir, un Sant Cugat, Rubí, un Cerdanyola-Barberà, un Mollet-Parets, són nuclis potentíssims. Per tant, tot això ja no és polèmica, això ja s'ha assumit. I fins i tot els ajuntaments mitjans estan emergint com una força que és la que més es creu el tema del Vallès. És a dir, de vegades els grossos, evidentment, tenen unes maquinàries importants i poden viure al marge dels seus veïns. Però els mitjans, els que tenen 30.000 habitants o 50 o 15, aquests estan molt interessats en que hi hagi un nivell de cooperació que els beneficiï. I quan ho expliques, aquests són els primers que s'hi apunten.
És que hi ha una cosa que és clara. Defensar l'àrea Vallès en aquest sentit que ho estem fent vol dir que és bo per cada una de les ciutats que en formen part. O sigui, el que no podem pensar és Vallès en detriment de, sinó que el desenvolupament del Vallès contribueix al desenvolupament de cada una de les ciutats. I en aquest cas, doncs, òbviament, també a Sabadell, a part de, com deia el Manel, les altres.
Núria i Maric, Manel Larrosa, gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos ajudat a entendre cap on camina Fem Vallès. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Gràcies.
Bon dia. Adéu-siau.